Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sondejos de peu d'urna apunten a un frec a frec entre els dos candidats a les eleccions presidencials al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez. Enviat especial a Lima, Joan Biosca, bona nit.
Hola, bona nit. Acabades les eleccions presidencials, les votacions aquí al Perú, empat tècnic pronostica una enquesta a peu d'urna que el País Andí donen com a bastant fiable. Primera, amb el 50,7% dels vots, la conservadora Keiko Fujimori, seguida pel progressista Roberto Sánchez, amb el 49,3% dels vots. Això aporta encara més incertesa i tensió electoral en aquesta jornada de presidencials aquí al País Andí. Dos models de país en joc, oposats del tot, cal esperar ara el primer recompte de vots oficial que l'organisme electoral peruà, que s'encarrega del recompte de vots i del procés electoral, té previst oferir ja a partir de les 3 de la matinada, hora catalana. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Lima.
Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes, hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat dos morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran.
El primer ministre d'Armènia, Nikol Pashinyan, es proclama vencedor de les eleccions parlamentàries. Amb poc més d'una cinquena part dels vots escrutats, el seu partit supera el 54% dels sufragis. Uns resultats que, si es confirmen, avalarien l'aposta europeista del govern i els esforços per tancar un acord de pau amb l'Azerbaidjan.
Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, reconeix que l'informe que deia que l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tenia un compte bancari a Suïssa, era fals i que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va ser qui el va filtrar als mitjans de comunicació afins al Partit Popular.
Ho revela una gravació d'una conversa de Martínez amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit, que aquest diumenge ha publicat eldiario.es. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació inventada per un col·laborador policial és Fernández Díaz i que li encantava fer-ho. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida amb una certificació negativa de l'entitat bancària. La Fiscalia Anticorrupció va arxivar el cas.
Esports, el Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
Clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Florentino s'ha imposat a Riquelme amb el 65% dels vots, s'ha mostrat satisfet amb la victòria en un discurs al final de la jornada on ha assegurat que José Mourinho serà l'entrenador i que mentre ell sigui president, el club sempre serà dels seus socis.
El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
L'Europa ha eliminat dels play-off descens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Baladí 2 contra el filial del Celta.
Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia.
L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Fabio Covoli en 5 sets.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-207-474, on ara hi tenim en Francesc des de Granollers. Bona nit. Hola, Francesc.
Hola.
Ara, sí. Com estàs?
Bona nit.
Bona nit, digues.
Mira, en primer lloc, Jusa, que hi sent, bueno, si he sentit això de la Sagrada Família... Mm-hmm. Que encara, bueno, ha passat que inaugurin la torre més alta, el tema és que encara falten peces per col·locar amb les altres torres.
Sí.
I d'aquí se'n cuida el ceramista Comella, que sota de la Sagrada Família té un taller.
Uh-huh.
A sota, on hi ha el museu, té el taller el ceramista Comella, que són d'aquí de Granollers.
Ah.
Encara fan peces, uh-huh, fan de tot. I després hi ha un tal Jordi Barbany, que té una cantera de pedra d'Òrrius,
sí,
que també fa coses per la Sagrada Família. Molt. I encara tenen peces a fer. Aquest, el Jordi Barbany, treballa amb unes màquines grans i fa les peces que encara falten col·locar amb algunes parts de la Sagrada Família.
Molt bé, escolta'm,
que
deixo, molt bé.
Que la gent ho sàpiga. I els cementes que comen llet al taller, a sota on hi ha el museu,
uh-huh,
hi ha uns vidres que es veu perfectament que encara hi ha gent allà treballant per ell.
Clar.
Però sí, ho fan des d'aquí de Granollers. Sí, hi ha l'empresa en el carrer Girona, que fan baldoses, fan de tot. Aquest, uh-huh, taller és molt important. I ha fet diverses obres per aquí a Granollers. El fill va col·locar unes peces, que és una, està davant de l'església de Sant Esteve, a la plaça de l'església.
Uh-huh. Molt bé.
Que és un edifici modernista, i a sota aquest edifici hi ha la bogeria romana,
sí,
d'aquell temps. I parlant d'això, ja es va inaugurar tota l'obra nova que s'ha fet de restauració de les muralles de Granollers, que aquesta setmana ha sigut espectacular, la gent que les ha visitat. I ara la gent que vulgui visitar això es té que apuntar a través del Museu de Granollers, perquè ho faran per grups.
És a dir, una visita guiada, per entendre'ns?
Sí, i de nit també es podrà visitar de nit, que han col·locat junts, i això que és un espectacular.
Clar, de nit ha de ser bonic, clar, molt diferent cada dia. Sí.
I després una cosa, dir-te que d'això que me mare tenia un cosí germà que era el mossèn de Pals i ja és mort, i amb ell vam anar l'any 82 a veure Sant Pare de Roma al camp del Barça, pluguem. I a Roma he estat tres cops a Roma, dos cops als Jardins Vaticans, que són una passada de guapos, i l'últim any, el 84, vaig pujar dalt de tota la cúpula de Sant Pere del Vaticà. I al baixar ens vam trobar un frare, dels frares de l'església de Granollers, que estava desterrat allà dalt, i es va posar a plorar. Aquest frare ja és mort, i anava molt a l'església de l'hospital de Granollers a dir missa, i a mi em coneixia de petit, i d'això vull dir que jo també he tingut un familiar meu que era mossèn, el mossèn de Pals, sí, que era molt conegut. I jo quan anava a Pals a vacances anava amb meva àvia, amb meva mare, amb meu pare, que ja són morts, ell també, i jo feia d'escolar allà a Pals, i bueno, i de jovenet. Ara en tinc 62, que els vaig fer el mes de maig, i d'això,
i ja no fas d'escolanet, no, esclar.
No, ara ja no, i m'ho passava bé a Pals.
Clar.
Pensa que el poble de Pals és molt maco per visitar. És una joia.
Ho sé, he anat diverses vegades, molt bonic. Has d'anar ben calçat, per caminar per allà, això també és important.
Sí, bueno, el que passa que hi deixen molts bons records per allà dalt, i a veure si en conec el territori.
Clar. Molt bé, Francesc.
I d'això, dir-te que ja tinc tot acabat l'exposició que tinc que fer el mes de setembre, de dibuixo, que ho faig en una sala que es diu L'Espai Tranquil, amb una botiga que es diu Can Barbany, i d'això, que abans m'ha dit la que m'ha agafat el telèfon, que ja li he dit les dates, perquè possiblement em vingui la
Sònia Lear, no? Sí.
Exactament, sí, senyora.
Sí, perfecte.
I d'aquí vull donar les gràcies.
No, gràcies a tu per confiar-nos.
I d'això, bueno, i el que millorarà l'exposició és la Ada Parellada, la fundista.
I tant, sí.
Vull dir que vaig contactar amb ella, em va dir que sí, i el dia 21 d'agost inauguro l'exposició. Però jo l'obro el dia 1 de l'1 d'agost al 16 de setembre. I a més, qui vulgui vindre a Granollers trobarà una activitat.
Perfecte. Molt bé, Francesc, doncs gràcies per comunicar-ho. Una abraçada ben gran.
A vosaltres.
Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. La Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Escolta, mira, jo vaig a coses més terrenals. És que ara m'ha deixat amoïnada amb la qüestió del seitó.
Ai.
Bé, clar, jo he vist que Sant Cugat compro molt poc peix perquè per una qüestió olfactiva, fa temps que l'he agafat com una mena de mania, i l'únic peix que menjo, així bé, a part del bacallà, és el seitó i la sardina. Sí.
Vaja.
Sí, jo el congelo també, em faig molt, però el congelo 48 hores. Però esclar, ve aquesta senyora i em diu 4 dies de que m'han fumut.
Ja està.
Ja no ho faig bé, perquè la sardina també, i la tinc com a mínim, això són les 48 hores. Si ho tinc més és perquè no tinc temps de fer-ho, però en fi.
Sí,
és una pregunta concreta que voldria que algú que hi entengués, digués exactament.
Quantes hores, no?
Sí, home, jo tinc el congelador de 21 graus, això ja ho sé que ho tinc bé, però perquè el tinc molt baix. Així em ve la factura després.
Ja.
Sí, però bé, ara que, doncs això, però m'interessa perquè, coi, és l'únic peix que acostumo a menjar així.
Quants dies han d'estar congelats, no?
Això mateix. Escolta, que dic ara, amb la de l'avinguda del Papa, abans dèiem allò, diu, n'hi ha per llogar-hi cadires. Ara haurem de dir que n'hi ha per llogar-hi balcons.
Podria ser.
Escolta'm, els lloguen... Escolta'm, a veure si posen massa gent i se'n van a Valle.
Ai, calla, no.
Els arcàngels per recollir-los allà. En fi, espero que no. Bé, doncs, noia.
Gràcies, Maria Rosa.
Vinga, adéu,
una abraçada, bona nit.
Adéu, adéu.
Els arcàngels per recollir-ho, diu. Ai, en fi. Pepita, des d'Hostafrancs, bona nit.
Sí, bona nit.
Què tal?
Ah, mira. Fa molts anys que us escolto. Inclús amb el Josep Cunit, quan feia la televisió, pues, aquell va explicar una senyora que anava, tenia un problema a la vista i que no li anava, no, el metge no li dava esperança. I ella anava a resar cada dia a la tumba d'en Gaudí. I després, quan va anar el metge diu, què s'ha fet? Perquè si us està bé. Diu, miri, no li dic perquè no se n'enrigui. Diu, sí. Diu, jo he anat cada dia a resar en Gaudí. I mira, ja fa anys, quan ell sortia a la televisió.
I va recuperar la vista perquè després d'haver fet això, d'anar a resar a la tomba de Gaudí.
Sí, i a mi m'estranya que el Josep Cunit no ho digui, perquè si ara ho volen fer, diuen, sant o encara no, però...
És això valent, això de sants valent. Però, clar, ara no està fent cap programa, en Josep. Potser sí que se'n recorda.
No, però podria dir el milagre.
Perquè... Sí, és curiós, sí, sí. I això va passar a la tele, diu?
Sí, sí, va ser a la tele que la va entrevistar,
sí, sí. I
ella no parla gaire bé perquè tinc 94 anys. Vols dir que no parlo gaire bé.
No, sí que parla bé, Pepita, i jo l'he entès tot el que ha dit, no, només faltaria.
Vale, però a vegades no em surta. Pues vale, pues
doncs ja està. A veure, mira, no sé, a veure si algú se'n recorda qui era aquesta senyora. Potser ja no hi és, no, aquesta dona? Dius...
Potser no.
Clar.
Però jo ho tenia aquí i dic, ho haig de dir-ho, perquè me'n recordo bé.
Molt bé, molt
perquè
bé, Pepita.
Perquè moltes coses me queden.
Clar, digues que sí. Doncs gràcies per compartir-ho, Pepita.
Gràcies.
Vinga, que descansis, bona nit.
Bona nit.
Adéu-siau. Mira si em sabem de coses noves. A més, aquest senyor, clar, això és com un miracle. Ja es tracta d'això, no?, quan et volen fer sant, que és que aquesta dona anava a resar i resulta que va millorant la vista, i això que el metge li havia dit que no tenia gaires possibilitats. No sé si en Josep Cuní escolta el programa i sent això se'n recorda del testimoni i ens ho vol explicar. Jo encantada de la vida. Encara no hem sentit tots els missatges que ens heu deixat de WhatsApp al marge de Gaudí. Per exemple, hi ha una pregunta sobre una malaltia que ens ha deixat al WhatsApp del programa, el 667-220-148, l'Anna, des de Mataró.
En el teatre, en el gran teatre que fan una obra que sembla que tinguin... es mouen d'una manera que sembla que tinguin el mal de Sant Víctor. Abans en dèiem això. I per què? I per què se'n diu aquesta enfermedad que es belluguen d'aquesta manera? Abans en deien el mal de Sant Víctor. I per què en diuen aquest nom, el mal de Sant Víctor? És una pregunta que volia fer.
Doncs mira, ja he fet la pregunta. Per què en diuen així, el mal de Sant Víctor? Una altra pregunta d'un altre tema que ens ha deixat el WhatsApp del programa, la Montse, des de Barcelona.
Si vas a una màquina d'aquestes de la Renfe i vols treure un bitllet del tren per anar a Santa Perpètua i quan ja el tens, el bitllet, encabat veus que han anul·lat la parada de Santa Perpètua, que no hi para el tren, però tu ja tens el bitllet, i aleshores allà no hi ha ningú. Ningú t'informa, ningú et diu res. Tens que buscar-te un altre mitjà per anar-hi perquè no té parada, però ningú t'ha avisat i tu ja tens el bitllet d'anar i tornar. Què passa en aquest cas? Ho has de donar per perdut perquè tu has badat? Perquè tenies que haver sapigut que el tren parava o ho van donar per la tele? I tu no t'has assabentat? És culpa teva? O bé... seria de dir, aviam, si no hi ha parada a Santa Perpètua perquè heu anul·lat el tren, la màquina que no vengui el bitllet, oi? Què n'opineu? Algú em sabria dir, en aquest cas, que és el correcte, anar a reclamar el bitllet o deixar-ho córrer?
Doncs aquesta és la consulta que ens fa la Montse. La Sílvia ens diu: visc en un poble i davant de casa hi ha un arbre en el que viuen centenars d'ocellets. El problema és que quan surt el sol comencen a pigolar i és impossible dormir, per no parlar de tots els excrements que queden a la vorera. Algú sap què puc fer perquè marxin cap a un altre lloc? Podria demanar a l'Ajuntament perquè faci alguna cosa, però no ens diu de quin poble parla la Sílvia. Si algú li pot fer alguna recomanació. I la Núria, des de Matadepera, ens diu: per l'oient que es queixava del seguiment de la Patum a la televisió, en van parlar i en van ensenyar imatges tant a Televisió Espanyola com a la 2 durant la tarda de dijous. Demà al migdia el Papa arribarà a l'aeroport del Prat per una estada de 2 dies. Només arribar anirà a la Catedral de Barcelona i al vespre farà una pregària amb els creients a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el gran acte públic de la seva estada. Dimecres pujarà al monestir de Montserrat i dinarà amb la comunitat benedictina, i al vespre, com a punt culminant, serà la Sagrada Família per fer-hi una missa i inaugurar la nova Torre de Jesús. Entre el dinar a Montserrat i la visita a la Sagrada Família, el Papa, però, s'aturarà al barri del Raval de Barcelona per visitar la parròquia de Sant Agustí, on tindrà una trobada amb persones i entitats que treballen pels més necessitats. Lleó XIV és el primer papa que pertany a l'ordre de Sant Agustí, i aquesta parròquia del Raval la porten 2 frares d'aquesta comunitat. Dit d'una altra manera, el pontífex vol veure de prop la feina que fa la seva ordre, especialment entre els immigrants. Aquesta visita ens va despertar la pregunta de si coneixíem prou aquest ordre i la feina que fa. Per aquest motiu vam decidir convidar al programa el prior dels Agustins a Catalunya, que és Denis Pineda, d'origen filipí, que és també el rector de la parròquia de Sant Roc de Badalona. Per a Denis Pineda, bona nit.
Hola, bona nit. Moltes gràcies.
L'església de Sant Agustí ja està preparada per aquesta visita del Papa?
Crec que sí. Aquesta tarda ja tuvimos una celebración del domingo, de la misa del domingo, y una fiesta especial para los filipinos al Santa Cruz San, y que conmemora el hallazgo de la cruz de Cristo por Elena, la reina Elena, y también es la culminación del mes de María, por eso también es Flores de Mayo. Uh-huh. Creo que está ya bastante preparada ya.
Perquè sé que a la mateixa església s'han fet alguns treballs, no? Potser l'han arreglat una mica, que estava una mica, que li faltava una mica de pintura, tenia potser algunes humitats, pot ser això?
Sí, eso es. Había algunos imperfectos, algunas cosas que hay que pintar un poquito, arreglar un poquito, y creo que está ya más o menos preparado. Hay algunos detalles que todavía hay que finalizar y poner y arreglar, pero más o menos.
Molt bé. Clar, jo voldria saber, per la parròquia, què representa aquesta visita del Papa, perquè, de fet, el Papa pertany a aquesta ordre dels Agustins, i això suposo que encara fa més especial aquesta arribada del Papa aquí.
Claro, para nosotros es algo muy especial, ¿no? Porque, uno, porque es papa, claro, pero segundo es porque es nuestro hermano. Es como das la bienvenida a un familiar, a uno que es de tu familia, de tus amigos, ¿no? Algo especial. Porque también hemos invitado cuando era cardenal, 5 meses antes de su elección, precisamente para venir a San Agustín, porque hemos dicho que ahí celebran un grupo de peruanos, celebran su fe, su devoción al Cristo de los Milagros, y él se animó, nos dijo que, bueno, sí, quería venir, y va a venir, solo hay que apuntarlo en el calendario y organizarlo, pero no se pudo hacer porque 5 meses después se convirtió en papa.
Ahora, claro.
No viene como cardenal, pero sí viene como el papa.
Clar, imagina't, no? És molt diferent, no? En el moment que el van nomenar papa, potser fins i tot vau perdre l'esperança i vau dir, ui, ara no vindrà, perquè no podrà venir.
Sí, precisament eso, sí.
Però mira, al final sí que vindrà. Parlem una mica de la feina que fan els agustins, perquè aquest és un programa que es diu La nit dels ignorants i ens agrada aprendre moltes coses de tots els conceptes i de tots els sectors. Si mirem una mica les enciclopèdies, veig que és una ordre fundada el 1244, formada per frares, que es dedica sobretot a l'ensenyament, a l'apostolat i ajudar els més necessitats, sobretot els immigrants. És així la vostra ordre?
Sí. Es una orden formada precisamente por el Papa, ¿no? Han juntado varios ermitaños, varios que vivían en su vida la regla de San Agustín para formar una orden mendicante. Su razón de ser es salir al encuentro del pueblo, evangelizar, ayudar, ¿no?, a los más necesitados, ¿no?, y vivir con los votos de pobreza, de obediencia y de castidad, ¿no?, siguiendo también sirviendo la iglesia en su necesidad. Aquí, i precisament això és el que volem fer.
I aquí a Catalunya he trobat que els agustins porteu dues esglésies, la de Sant Roc a Badalona, on vostè, pare Denis, n'és el rector, i la de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, on hi convien dues parròquies, la dels agustins i la de la Immaculada Concepció i Sant Lorenzo Ruiz, dedicada sobretot a la comunitat filipina, com deia, del barri. En aquestes tres parròquies, quina feina hi fan vostès?
En las tres parroquias se ve una clara labor pastoral, sobre todo con los inmigrantes, con personas en un sector marginada, ¿no?, de la sociedad. Ya conocéis al Raval, un barrio multicultural donde conviven muchas personas de distintas procedencias, muchos son inmigrantes, y precisamente en la parroquia de San Agustín hay muchos grupos de inmigrantes, ¿no?, que celebran su fe cada mes, cada semana, cada domingo celebra una comunidad, por ejemplo, la comunidad peruana un domingo, el siguiente domingo celebra la comunidad boliviana, otro domingo a las paraguayas y así, ¿no? Y la parroquia de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Ruiz es una comunidad personal, una parroquia personal filipina, también con los inmigrantes, ¿no?, filipinos, están por Barcelona. Y hay muchos por aquí en Barcelona y Cataluña. Y en Sant Roc, la parroquia está en estrecha colaboración con la Fundación Ateneo Sant Roc, donde la Orden de San Agustín forma parte de su patronato y del consejo directivo, y trabaja ahí en el barrio, donde también hay muchos que son inmigrantes. Ahí damos clases de lengua para las madres musulmanas que vienen sin saber el idioma, ¿no?, ni castellano ni catalán, y también ayudar a los niños en extraescolares, también a damos algunas actividades para que aprendan los niños, los jóvenes y también los adultos.
Es difícil para gestionar tota aquesta diversitat, perquè, com deia, hi ha molts filipins, però també hi ha una comunitat llatina que suposo que també és important. Ara parlava de persones que també procedeixen de països més subdesenvolupats. És difícil, malgrat la tasca és aquesta, eh? Jo entenc el que esteu fent, però gestionar tota aquesta diversitat us suposa un esforç extra?
Tiene su dificultad, ¿no? Pero siempre decíamos que en la comunidad agustina aquí en Barcelona somos cuatro, pero los cuatro somos también inmigrantes.
Claro.
Dos filipinos y dos tanzanos. Dijimos que somos inmigrantes con los inmigrantes.
Uh-huh.
Entonces, más o menos, podemos ponernos en sus zapatos, ¿no? En sus lugares, entender lo que están pasando, todo lo que, por ejemplo, problemas con los documentos a veces, ¿no? Problemas con la adaptación con el idioma. Por ejemplo, yo acabo de llegar aquí en esta comunidad. Aquí solo llevo un año y pico y estoy todavía aprendiendo catalán. Eso es el aprendizaje de ponerte otra vez en otro contexto, otra uh-huh. cultura. Entonces, entiendo eso, ¿no? Entonces, entendemos. Creo que es también algo especial de la comunidad agustiniana aquí, ¿no?
Uh-huh. El Papa crec que vol conèixer la realitat a través de les persones que ho viuen allò en la seva pròpia pell. És a dir, que segurament no vol intermediaris, no? Que vol reunir-se amb persones o entitats que treballen amb els més vulnerables. És així?
Sí, quería conocer. Él ya conocía algo de la realidad que tenemos aquí en Barcelona, ¿no? Porque él ha visitado por lo menos dos veces nuestra comunidad en San Roque, en nuestra parroquia y el labor que hacemos ahí y que él apreció lo que está haciendo ahí, ¿no? En una de sus evaluaciones después de su visita. Él conoce, pero también quería conocer más de la actualidad, me imagino, y también creo que su visita es más también para animar, para dar visibilidad y también animar a los que trabajan en estos campos, ¿no?
Uh-huh.
Y también hablar también, animar también, sobre todo los necesitados, los inmigrantes, los pobres, ¿no? Dar esperanza, porque es el rol del Papa, ¿no? El rol del Papa, como de Pedro, San Pedro, es confirmar sus hermanos en la fe, dar esperanza, ánimo, animarlos en su labor, en su pastoral, ¿no?
Para Denis, ¿usted creo que actualmente ya podemos hablar de una crisis de fe?
¿Hay crisis de fe?
Sí.
No lo sé si hay crisis de fe. No, una manera sí, pero no lo sé si hay crisis de verdad de fe. Creo que hay crisis también de humanidad, ¿no?
También.
Hay crisis también que lo que el Papa ha escrito en la última encíclica,
sí,
¿no? Magnífica humanidad, ¿no?
Uh-huh.
Que a veces esto es lo que faltamos. Está faltando de todo ahora, ¿no? Hay falta de fe, però també hi ha falta de humanitat, hi ha falta de solidaritat.
Segurament amb això estaríem d'acord molts dels que ara escolten la ràdio. Clar, abans em deia vostè que la comunitat dels agustins a Catalunya està formada per dos filipins i dos procedents de Tanzània.
Sí.
Què passa a Catalunya? Costa trobar nous membres que entrin a l'ordre?
Hay pocos ahora, sí. Hay menos. Hay... Falta de vocaciones, sí, está en todas partes, pero especialmente en Europa. Aquí en Europa se nota ya que hay muchos sacerdotes religiosos y religiosas que vienen de fuera. Pero esto tampoco es algo muy negativo, ¿no? Es negativo porque sí, porque necesitamos trabajadores en la mies del Señor, ¿no? En su campo. Pero nosotros vemos esto como algo para dar de vuelta algo, ¿no? Porque nosotros los filipinos, no sé si sabéis que los primeros misioneros, los primeros evangelizadores de Filipinas son los españoles agustinos. Y dijimos que, mira, estamos aquí de vuelta. Claro. El tornaviaje de misioneros, los 3.000 misioneros que fueron al oriente para hacer la misión en China, en Japón, sobre todo en Filipinas. Ahora estamos aquí ayudando a la madre, ¿no? La madre iglesia allí. Y bueno, creo que es también algo normal, ¿no? Cuando la madre está ya más débil, los hijos tienen que ayudar.
Uh-huh. Está clar. Acabo, pare Denis. Crec que tenen una mena de relació especial amb el papa, perquè ja he dit que es coneixien anteriorment, que cada vegada que es troben es fan una foto. Tot i que em sembla que el papa Lleó XIV no li agraden gaire això de les fotos, però que entre vostè sí que és una tradició. Aquesta vegada, quan vingui a la parròquia de Sant Agustí, també hi haurà foto entre tots dos?
Sí, espero que sí, perquè és com ja tradició. Cada vegada que veo con él, cuando nos encontramos, sempre tengo una foto con él. Y él recuerda, porque es una persona que recuerda las cosas, recuerda las personas, ¿no? Y incluso la última vez que fui a verle en Roma y me sacado un selfie y me dijo que, bueno, ahora tienes que hacer un collage. Y creo que voy a presentarle un collage de estas fotos, ¿no? Del antes y después, dice.
Claro.
Y ahora, de cuando era general, cuando era cardenal y ahora como papa. Espero que hacer una foto y
para la colección
el recuerdo. Sí.
Molt bé, és el prior dels Agustins de Catalunya, el pare Denis Pineda, que també és el rector de la parròquia de Sant Roc de Badalona. Aquí li donem les gràcies per haver-nos fet una mica més savis en això dels agustinians, que no en sabem gaire, i aprofitant la visita del papa avui volíem saber algunes coses més. Així que, pare Denis Pineda, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Brava per l'equip de la tarda.
És increïble.
Cinc minuts i arribarem a tres quarts de dues de la matinada, aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 932017474, i tenim la Montse de Girona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Montse?
Mira, jo és que no he sentit a ningú que s'hi hagi casat a la Sagrada Família, i jo m'hi vaig casar.
Oh, doncs i com... Explica'ns això.
Mira, jo soc de Barcelona, he viscut sempre a Barcelona i treballava al carrer Provença, en un edifici d'oficines, i treballava a l'àtic. I allà jo veia com anaven fent les primeres torres. I, bueno, una meva amiga em va dir, per què no t'hi cases? Perquè ja m'agradava molt aquest edifici com el feien, a més ho veiem superbé.
Clar.
I, bueno, doncs vam passar per allà a la cripta, per allà vam anar amb el meu nòvio per allà, vam entrar, ens va rebre un capellà i li vam preguntar si ens hi podíem casar. Ell va dir que sí. I, bueno, vam entrar on ells tenen els seus papers i el seu despatx. Uh-huh. I ens va dir que us va dir el 8 de maig. I nosaltres ens era igual un dia com un altre i vam dir, ah, doncs sí, el 8 de maig. I ens va apuntar pel 8 de maig. I quan vam sortir, ens diem al meu marit i jo, escolta, ja el 8 de maig amb què cau? I no teníem idea. Vam mirar el calendari i era un dimarts. I un dimarts ens vam casar, i ens vam casar allà, a la Sagrada Família.
I, perdona, puc demanar quants anys fa d'això?
Doncs mira, em vaig... Sí, 53.
53 anys. Un 8 de maig a la Sagrada Família. Que bona.
El 8 de maig del 73.
Uh-huh. Molt bé.
Hem fet ara 53 anys.
Que xulo, que bé. Molt bé.
I és que em xocava que no hi hagués ningú que ho hagués dit.
No, ningú ha dit que s'havia casat a la Sagrada Família. Tota la raó. Montse, ets l'única que ens ho ha explicat. O sigui que t'ho agraeixo moltíssim.
Pues mira, me n'alegro molt perquè, bueno, va ser molt xocant. A la gent també, quan ho dèiem, també es quedaven molt sorpresos perquè, de fet, estava a molt, molt, moltes obres. I ens vam enfangar bastant quan vam anar cap allà. Vull dir-te que, bueno, res, ja et dic, fa 53 anys.
Doncs mira, doncs si pot ser, per molts anys més.
Gràcies. De moment anem aguantant.
Doncs vinga, ben fet, Montse, moltíssimes gràcies.
Anem aguantant com les torres.
Home, i més, com les torres i més. Doncs vinga, molt gràcies bé. Per compartir. Una abraçada.
De res, a vosaltres.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu. En Josep Lluís, des d'Horta, Barcelona, bona nit.
Hola, bona setmana per tots els oients de l'emissora i els treballadors que tan ben companyats estan, perquè formem un equip excel·lent i donar un sentit que la ràdio encara existeixi i que sigui un mitjà de comunicació molt molt, molt fiable i per mi més autèntic que la tele, sempre ho he dit.
Molt bé.
Bona setmana. Mira,
gràcies, igualment per tu.
Les preguntes d'avui, una no és amb la fe, perquè amb la visita de papà li he pensat que una pregunta sobre la fe.
Molt bé.
Seria ben... Si fos impossible mirar, a veure, com la formulo jo, ara que es fa... Si són possibles els miracles.
Molt bé.
Hi ha alguna possibilitat que hi hagi miracles? O és la subjetivitat pensar que hi hagi miracles?
Molt bé. Primera. Segona.
Però això demana la fe.
Va, d'acord. La segona.
Una altra pregunta de coses difícils. com es pot fer que els impossibles siguin possibles? També és una cosa de fe o de... o de força de voluntat.
Uh-huh, molt bé.
Algun psiquiatre...
molt bé.
O algú que em digui que a vegades es pot aconseguir per esforç... esforç humà, vull dir...
Sí, no, sí, no, sí, està clar. Mà. Molt bé.
Sobre humà seria ja de poder sobrenaturals com Superman i...
No tenim, no volem Supermans. I, la tercera, Josep Lluís?
La tercera, i per estar-hi desitjant-vos una setmana i que vagi bé a Montserrat.
Sí.
Demà, no? Adéu, és...
Demà... Dimarts.
Vale, i sí. Està seguint una a Madrid, que m'agrada molt.
Dimarts
molt
a la bé. Nit.
Però molt, molt rigorós, he trobat molt rigorós i molt metòdic i molt de vigilància i molt control.
El mateix que passarà aquí. Va, digue'm sí, la tercera pregunta, que l'apunto.
La poso a apuntar i te la dic. Què significa la frase fer bullir l'olla?
Fer bullir l'olla. Molt bé, gràcies.
Fins la propera.
Adéu-siau, bona nit. Fer bullir l'olla. Ja estan totes tres apuntades i totes tres perquè qui les vulgui contestar, ara ja sí, a partir de demà, el 93207474, perquè tinc aquí apretant l'Anna Maria Ricard, que ve amb un llibre nou sota el braç. I si no, ja sabeu que podeu deixar sempre un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Va, estem preparats per rebre l'Anna Maria? Sí? Doncs som-hi.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricard.
Doncs arriba un dels moments de la setmana que a mi m'agrada més, que és com obrir una capseta i descobrir qui hi ha dins de la capseta i que ens acompanyarà cada nit abans d'anar a dormir. Anna Maria Ricard, bona nit.
Bona nit.
Avui em dius que tenim una altra escriptora que va debutar, que va debutar amb un recull de contes.
Sí, i a més amb èxit, perquè va guanyar el Premi Mercè Rodoreda del 2017. Ens agraden molt nosaltres els Premis Mercè Rodoreda.
Sí, és que clar, és clar, que no hi ha tants llibres de contes, per tant, els Mercè Rodoreda cap aquí, cap a la secció.
Ella és la Clara Caraltó, una autora penedesenca, que va entrar en força al món literari amb el recull de contes titulat El que pensen els altres, publicat per Proa. Ella és filòloga, especialitzada en literatura comparada i estudis culturals i professora de llengua i literatura catalanes en un institut. A les entrevistes que li van fer quan va guanyar el premi Mercè Rodoreda, explicava que li agradava tant llegir contes que volia provar d'estar a l'altra banda i per això va començar a escriure relats.
Veus que bé?
Deia que la novel·la no li interessava tant i que ella continuaria amb els contes, això en aquelles entrevistes. Però el que ha escrit després han estat...
Novel·les.
Et diré R, una novel·la infantil que es diu Xiulant, cas d'emergència, i Com el so d'un batec en un micròfon, amb la que va guanyar el Premi Anagrama de novel·la del 2024.
Sí, senyora.
Però centrem-nos en els contes, que és el que ens agrada a nosaltres.
Vinga.
La Clara Caraltó, parlant de contes, deia que el més important era saber retallar i que sempre ha estat obsessionada en trobar un bon final pels seus relats. La seva gran obsessió. I pel que fa als temes, explica que escriu sobre allò que la inquieta, que li genera dubtes. Diu que no li interessa mostrar el que ja sabem. I com a influències en els contes cita l'autora canadenca, que ens agrada molt també, l'Alice Munro, que un dia la farem.
Un dia la farem, sí. Molt bé. Escolta'm, i aquests contes de El que pensen els altres, com són?
Doncs en aquest recull trobem 18 contes protagonitzats per perdedors. Són històries que es toquen, vull dir que en alguns hi trobem personatges que han protagonitzat un altre conte, i trobem històries que parlen de la vergonya, de la por, de la culpa, del penediment, de la mentida. I pel que fa al títol, El que pensen els altres té un doble sentit. Els altres són aquests personatges secundaris perdedors, dels que parlàvem abans, i també El que pensen els altres vol dir aquesta preocupació que tots tenim, en major o menor mesura, sobre com ens veuen i què pensa la gent,
la gent de
nosaltres.
Sí,
exacte.
Sí.
I per acabar, com a curiositat, diré que hi ha un conte en aquest recull que parla de les càrregues policials de l'1 d'octubre.
Ah, sí?
Sí. I ho fa des del punt de vista d'un agent de la policia. Un tema que he de dir molt de moda ara també, després de l'actuació d'un policia contra un nou docent
a València. Sí, senyora. Exacte, sí, senyora.
Que la va llançar a terra colpejant-la per l'esquena. Doncs això. Aquest conte el llegiràs demà.
Ah, d'acord, molt bé. I avui amb què ens encetes?
Avui comencem la setmana amb un relat que es diu Pare.
Doncs vinga, El que pensen els altres, de Clara Caraltó, publicat per Proa.
Tot va començar el dia que em vaig inventar que tenia dos fills. Jo mateix em vaig sorprendre quan vaig sentir que aquelles paraules, segures i lentes, sortien de la meva boca. No he estat mai una persona mentidera. De petit, quan no havia fet els deures, ho deia sense vergonya, i a vegades els professors havien lloat la meva honestedat i fins i tot m'havien estalviat el negatiu a la llibreta de notes per no haver complert amb l'obligació escolar. D'adolescent tampoc mentia quan els meus pares em preguntaven si havia begut, fumat, o si a la nit havia anat amb algun cotxe al poble del costat. Els deia la veritat perquè no em passava pel cap que pogués ser d'una altra manera. Amb això vull dir que no es tracta d'una patologia, no sóc un mentider compulsiu, no ho sóc de cap manera. No em crec la meva mentida i sé perfectament que no en tinc de fills. Aquell dia tenia una cita. Ens veiem per primera vegada. Ens havíem conegut i havíem xerrat molt per internet. Sopàvem a un vegetarià i mentre untàvem l'humus amb les tiretes de pastanaga vaig confessar-li que tenia dos fills i que em sabia greu no haver-li dit abans. Mentiria, i no vull mentir mai més, si digués que va ser per treure-me-la del damunt. Ella era encantadora i després de dir-li que tenia dos fills m'observava amb una tendresa i una admiració que fins ara m'han impedit de recular en la meva mentida. L'Anna és una noia baixeta, de pell bonica i ulls negres i brillants, que sembla que tingui plens d'un tel d'aigua. Somriu molt i té totes les dents una mica girades cap a la dreta, com si un cop de vent les hi hagués bellugades. És infermera i treballa en un bon hospital. Després de disculpar-me per no haver-li dit abans això dels fills, l'Anna va entendre perfectament que no ho hagués fet fins aquell dia, em vaig veure contestant tot un seguit de preguntes sobre aquelles criatures i de totes en coneixia perfectament la resposta. No dubtava de res i fins i tot els veia dins el meu cap i revivia les situacions que explicava. Es deien Lluc i Pau i tenien 5 i 9 anys. El gran li encantava el bàsquet i el petit tocar la bateria. Anaven al cau, tenien una obsessió per saltar el sofà i destrossar-lo i es barallaven sovint pel sopar o per l'ordinador. L'Anna somreia i em deia que devia ser difícil fer-ho jo tot sol. Jo m'hi recreava. Tenia alguns moments complicats, però també ho havia estat abans de la separació, discutits tot el dia amb la meva exparella. A més, jo sempre havia volgut ser pare i en gaudia tant com podia quan els tenia, una setmana sí i una setmana no. Aquell primer dia el sopar va sortir molt bé i ens vam allargar rient i prenent un parell de gin tònics. Des de llavors hem seguit veient-nos cada vegada més regularment. A la segona cita jo portava les fotografies dels fills d'uns amics al mòbil perquè l'Anna els veiés. Evidentment va trobar que el gran s'assemblava força a mi. Aquell segon dia vam acabar fent una copa a casa l'Anna i vam fer l'amor. He de reconèixer que va ser en aquesta època que me la vaig començar a estimar. Em vaig començar a preocupar dels seus torns de nit, de les seves relacions sentimentals i de la relació agredolça amb una mare massa protectora i a la vegada massa severa. L'Anna era, segurament, el que havia buscat tota la vida. Es deixava estimar amb calma i no exigia mostres d'amor i passió a tota hora. No li importava que no sabés dir-li millor que era bonica i intel·ligent ni que sabia mesurar les carícies i les paraules i que ningú m'havia abraçat com ella. Des de llavors ens hem vist gairebé cada setmana. A correcuita vaig haver de retirar el meu estudi del pis per muntar-hi una habitació pels nens. Vaig escollir uns bons mobles i vaig omplir l'armari amb roba adequada a la seva edat. Fins i tot vaig gastar una mica les bambes fregant-ne la sola amb la paret del safareig perquè no semblés tot tan nou de trinca. I vaig penjar dibuixos que vaig fer jo mateix amb els colors que també vaig haver de comprar. Quan la va veure, l'Anna em va dir que l'habitació era tan acollidora que estava segura que era un bon pare. Quan ve a casa, fins i tot recull alguna joguina que tinc escampada pel pis i se la mira i somriu. També li fa gràcia que tingui la nevera plena de batuts i formatgets de nen. I algun diumenge que ens llevem tard, mengem les seves galetes en forma d'estrella amb el cafè amb llet. El més curiós és que, d'alguna manera, aquests nens dins el meu cap existeixen amb una precisió aclaparadora que en algun moment m'espanta, perquè és com si una part del meu cervell sempre els tingués presents. Veig les cicatrius al genoll del petit i la boca esdentegada del gran. Els veig els cabells fins i les ungles brutes de jugar a futbol al pati de l'escola. I repeteixo que sé perfectament que no n'he tingut de fills i que me'ls he inventat, encara no sé ben bé per què. Aquella frase em va sortir gairebé sola. No vaig pensar en les conseqüències d'inventar dues persones a la meva vida. No havia fet mai a cap altra cita. No havia mantingut una mentida d'aquesta magnitud i amb aquesta constància mai abans. Sovint em pregunto si l'Anna m'hauria estimat igual sense la història dels nens. Segurament sí, perquè jo sóc el mateix i actuaria amb ella igual com ho he fet fins ara. Seguirien agradant-li les meves mans i fent-li gràcia les meves imitacions. Seguiria fent l'amor amb mi amb els ulls tancats i agafant-me fort amb les cames. Només penso que donaria qualsevol cosa per tirar enrere i no deixar anar aquella frase. Per cuidar l'Anna des del primer dia i estimar-la molt i tenir-los amb ella, els fills. Estic segur que seria molt bona mare. M'ajuda a plegar-los la roba i els compra contes molt bonics. Històries que són per fer pensar els nens i que escull curosament. Se'm trenca el cor quan em pregunta si els han agradat o si els he parlat d'ella. Quan li dic que sí, li canvia la mirada. He de reconèixer que en alguns moments la mentida em desborda i quan penso en el futur no hi sé trobar solució. Fins ara amb l'Anna només hem quedat els caps de setmana que els tenia la seva mare. Però més d'un dissabte i de dos he marxat d'hora amb el pretext d'un partit de bàsquet que no em volia perdre. I al migdia me l'he trobada amb el dinar fet i preguntant pel resultat del partit i pel plat preferit dels meus fills. Des de fa unes quantes setmanes em diu que tindria ganes de conèixer-los. Jo ho vaig endarrerint i dono l'excusa de fer bé les coses i a poc m'horroritza pensar en el futur. Reconèixer la veritat significa perdre-la immediatament. Qui és capaç d'una monstruositat així, amb aquest nivell de detall i d'insistència? Què no seria capaç d'inventar-me si he pogut viure més d'un any donant forma a aquesta mentida? Només un boig em dirien, estic segur. Només algú completament boig amb qui no voldria tenir res més a veure. Penso en l'opció d'un accident de cotxe en què morin tots dos, però després veig que no seria capaç de fingir el dol infinit de la pèrdua de dos fills. També he rumiat l'opció de judicis, de lluita per la custòdia dels fills, que acabaria guanyant la mare, o d'un internat. Però això només em dona un temps de marge i no em soluciona el problema. A les nits no aconsegueixo dormir i l'Anna m'abraça contra ella i em tranquil·litza amb petons al clatell i a l'esquena. Tant de bo en aquesta vida, encara que només fos una vegada, tinguessis el dret de tornar enrere per desfer un error. Perquè últimament em sembla que veig clar quina és la millor opció. Morir i no haver de suportar que l'Anna descobreixi la mentida. No ser-hi quan s'adoni que ha començat a estimar uns nens que no existeixen. Encara que dins el meu cap aquests fills són tan reals que fins i tot jo me'ls estimo. També per ells em fa pena anar-me'n.
És que aquest final...
És que pot passar.
Home, no pot passar, com t'has d'inventar això durant un any. Pobra noia i pobra noia.
No, però tu imagina't que ho dius. I després doncs, no pots tirar enrere no i passen pots, dos o no. tres mesos i ja no ho pots dir.
No ho sé. Ara no estem aquí per resoldre el problema d'aquest personatge, d'aquest conte. Però déu-n'hi-do. M'ha agradat molt. Gràcies, Anna Maria.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Potser ja es tracta d'això, no?, el que pensen els altres, de fer que tinguis una opinió i que quan acaba la història doncs un pensa una cosa i l'altre pensa una altra, l'Anna pensa una cosa i jo penso una altra, però és evident que no estem aquí per resoldre els contes, sinó per gaudir-los, llegir-los i que serveixin com a última cosa a fer abans d'anar a dormir, com ens agrada fer nosaltres. Un conte abans d'anar a dormir, com cada dia. Aquesta setmana, Clara Caraltó, el que pensen els altres. Doncs res, que arribem a les 2 de la matinada i avui Déu-n'hi-do quin programa, o sigui, Déu-n'hi-do, perquè trobo que amb les gravacions que ja teníem, amb els missatges que vau deixar i amb les trucades que heu fet avui sobre les diferents anècdotes, moments i històries al voltant de Gaudí o d'algun dels monuments de Gaudí, hem fet un programa ben xulo. Molt diferent del que pot fer un altre programa entrevistant algú, perquè això sou vosaltres, sou els oients, els que ens heu trucat i ens heu explicat la vostra història, i aquesta només passa aquí a la Nit dels Ignorants. És una de les grans avantatges de fer un programa com aquest, que és diferent dels altres perquè vosaltres ho feu possible. Doncs demà serà un altre moment per fer possible un programa diferent, com cada dia. Serem aquí, encara a la Diagonal de Barcelona. No marxarem fins dimarts a la nit a Montserrat, però ja us ho anirem explicant. Demà tornem a les 12, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Que tingueu bona setmana. Fins demà a les 12. Adéu-siau.